Clar, Mercè, és que te despistes. Quan estàs a l'estudi amb gent, te despistes.
És que clar, a mi m'agrada parlar amb aquests joves que, a més, venen de l'Institut de Vilafant, que, com bé dèiem, pobrets, han arribat aquí enfredolits perquè el passeig... A veure, no és que sigui molt llarg, tampoc és curt, però amb aquestes baixes
sol, però, clar,
temperatures, doncs, pobrets, heu entrat en calor, bon dia.
Bon dia.
Heu entrat en calor ja una estoneta o no us ha donat temps? Ha costat una miqueta més el micro, Joan. Doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres, Joan, Carlota, Bruna i Txell, amb aquest treball que esteu fent aquest curs a l'Institut de Vilafant i que, a més, heu sigut com molt valents i molt atrevits per endinsar-vos en aquest món en directe, cosa que no hem aconseguit amb els altres grups. Així que felicitar-vos per tota la feina que esteu fent. I, a més, ens estàveu dient que, clar, heu aterrat de les vacances de Nadal, apenes heu tingut temps per parlar amb el vostre tutor i professor, en Josep Gallego, i llavors, bueno, doncs, que flueixi, no? Esteu preparats? Com han anat les festes, per cert?
Molt bé.
Queden una miqueta ja llunyanes, no? Heu començat aquest segon trimestre.
Per mala sort, sí.
S'han fet curtes, anava a dir jo.
I a vosaltres també, Txell i Bruna, les vacances bé? Curtes?
Sí, molt bé, sí, però curtes.
Heu començat ja amb exàmens o encara no?
Sí, malauradament vam començar ahir.
Sí?
I avui, amb dos exàmens.
Dos exàmens, sí. De què?
D'anglès i de física i química.
Quina és l'assignatura que més us agrada a vosaltres? A veure, que això em sembla que no us ho heu preguntat mai. Ja sé que ens anem de tema, ara entrarem amb tot el que heu pogut treballar.
A mi jo crec que física i química és una assignatura que és molt interessant i que, com que és una assignatura que vam començar a l'ESO i no pas ja la fèiem des de primària, doncs crec que és molt més interessant.
A qui li agradi les lletres dirà, ui, què dius, física i química, oh, que avorrit, no? Que difícil.
Sí.
I tu, Carlota?
Jo sóc més de lletres.
Veus? O sigui, la física i química, lluny
apartades,
millor.
Apartades, sí.
Sí, eh?
Tot el que sigui ciències i mates, llunyes.
Ets de les meves.
Doncs a mi l'assignatura que m'agrada més és castellà.
Molt bé, molt bé. Vosaltres?
A mi la meva assignatura preferida és socials, més la part d'història.
Que bé.
Jo sempre m'ha agradat plàstica perquè fas poca cosa, tot i que el dibuix tècnic no...
És difícil, eh? És difícil, eh?
I també socials, tot i que els temes d'aquest curs no m'estan agradant.
Clar, és que va bastant en funció també dels temes que es treballin, eh? Que te pot agradar més o menys una assignatura, però després, depèn del tema, pot ser més o menys divertit o no.
I a tu, Mercè, quina era l'assignatura que més t'agradava?
A mi els idiomes m'agradava molt, eh? Sí. A mi l'anglès era una de les assignatures que més m'agradava, i les lletres també. Mm-hmm. En fi, dit això, heu preparat avui el programa? De què parlarem, nois, noi i noies?
Sí, doncs avui us venim a parlar sobre les mascotes.
En teniu vosaltres?
Sí.
Tots?
Sí.
Tu també? Molt bé. I l'Ivan també, jo no. Bueno, alguna petitona. Vinga, per on voleu començar avui?
Començarem amb la relació entre les mascotes i els humans i us explicarem una mica per què va bé tenir mascotes i els seus beneficis.
Doncs vinga.
Bueno, bàsicament, com que tots nosaltres hem tingut mascotes i suposo que la gent que també ens està escoltant també n'haurà tingut, doncs crec que aquesta és una pregunta bastant fàcil de contestar. Bàsicament, creiem que els humans i les mascotes tenen una relació ambigua, ja que és com un humà i un humà. Bàsicament creiem que les mascotes, encara que no ens hi podem comunicar verbalment, tenim una relació la qual ens hi podem entendre perfectament amb elles i que aporta molts de beneficis també, tant cap a les mascotes, per part dels humans, com cap a nosaltres tenir-ne de mascotes.
També les mascotes redueixen l'estrès a les persones i aporten companyia i et fan no sentir-te tan sol.
Jo crec que les mascotes també tenen un gran impacte en la salut física, ja que, bueno, almenys un gos t'obliga a haver de sortir i haver-lo de treure durant almenys mitja hora, perquè si no, pobre gos, no, doncs necessita fer les seves necessitats. I jo crec que també té un gran impacte, sobretot a la part dels gossos, no tant a les mascotes, però a la part dels gossos té un gran impacte de físic.
Jo també crec que a la salut mental també ajuda molt, perquè... Jo a casa tinc gossos i em vam agafar un de petit o fa res i des de que el tenim sóc la persona més feliç que existeix.
Us feu responsables per això? Perquè clar, un animal és un animal, no? Té vida, se l'ha de cuidar i s'ha de tenir en compte totes les necessitats. Com ho veieu això? Us en responsabilitzeu, almenys els que teniu gossos, bueno, i gats també, no? Perquè hi ha tot una cura i una atenció darrere que no es pot obviar.
Sí, ja que, bueno, vulguis o no, són éssers vius i necessiten el seu cuidat, el seu, bueno...
La seva atenció,
sí, la seva cura. Atenció, la seva dedicació i el seu temps. I això, bueno, s'ha de tenir present a l'hora de tenir una mascota.
Ho feu a casa, vosaltres?
Sí, jo sí.
Sí, sí.
I Joan?
També
teniu... O sigui, tots quatre teniu gossos o teniu gats? Quin animal teniu a casa?
Gossos.
Jo tinc un gos i un gat.
I es porten bé?
Sí.
Sí?
Jo tinc un gos.
Jo tinc tres gossos i un conill.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Molt bé. I us en ocupeu? De fer... Sí. De netejar, de treure'ls a passejar...
A veure, jo els trec a passejar, però me diuen que no.
Ah!
Jo sí que, sí que el trec, però a vegades me diuen que no.
Ah, molt bé. Què més voleu dir al voltant d'aquest tema que heu preparat per avui?
Bueno, també teníem preparades algunes curiositats sobre les diferents espècies que podríem trobar com mascotes, que per exemple tenim per una banda les mascotes exòtiques, com poden ser les, sobretot els rèptils, les aus i els peixos, i la comparativa entre animals comuns, gats, gossos i altres de més inusuals.
Sí, perquè encara que no sembli molt comú, hi ha molta gent que té animals d'aquests que no se'n veuen quasi mai avui en dia, com també lleons i, bueno, serps i més cosetes.
Una curiositat molt, molt, molt curiosa dels gossos és que poden entendre fins a 250 paraules i gestos, cosa que els fa tan intel·ligents com un nen de fins i tot 2 anys.
Imagina't, una de les curiositats que heu trobat, no?
Sí.
En aquesta investigació per al tema d'avui.
També hem trobat que el seu nas és com les nostres huelles dactilars.
Empremtes.
Sí, perdó. Les nostres empremtes dactilars i són úniques.
Després també sobre els gossos hem trobat com es diu?
Una curiositat?
Sí, una curiositat que també creiem que pot ser molt interessant, i és que els gossos sovint també poden arribar a somiar igual que els humans i poden arribar també a tenir malsons.
Jo havia tingut un gos que me'n recordo que quan estava dormint feia així com moviments o feia algun so, i sempre ho havia pensat, això, no?
Sí, que... el meu gos quan dorm i té un malson també ho fa. Es mou.
Quines curiositats heu vist vosaltres en els vostres gossos? Heu estat atents, atentes, no? A dir, ostres, mira, el que fa el meu gos, que potser és fora de lo habitual. Si us hi heu fixat, eh? No hi ha res allò que destaqui?
Jo crec que això que acabo de dir ara, però no sé, jo el veig molt normal.
Jo hi ha una cosa que no sé si... Aquí no l'hem ficada, però no sé si passa a tots els gossos, que jo... Tinc un gos,
sí,
que no sé què li passa, que comença a córrer del menjador a la cuina molts cops, i la meva mare ho va buscar i resulta que és perquè està tan feliç que no sap com expressar-ho.
Mira que bonic,
sí,
eh?
Mai ho havia vist.
Els vostres també ho fan, això? O en alguna ocasió puntual?
Sí, a vegades sí. Hi ha moments casuals que estem en el jardí i comença a donar voltes a la vet i pel jardí superràpid. I...
El meu, de fet, li agrada molt revolcar-se i ser feliç, bàsicament, sí.
El meu, quan arribem a casa, després de... Bueno, quan arribem a casa de la meva família, sí, fa això que diu la Txell, doncs posar-se a córrer d'un lloc a l'altre, perquè suposo que deu ser per això que està molt content i molt emocionat de que haguem arribat i que per això es posa tan content i ho expressa d'aquesta manera.
Ja bé. Són animals que són joves, són grans, els que teniu a casa? Heu mirat el temps de vida dels gossos i dels gats per curiositat, també?
Jo el temps de vida, tipus, com serien com humans, no, però sí que el més gran que tinc en té 12, que els va fer fa poc. Després hi ha la Neula, que en té 8, també fets fa poc. I el més petit té 10 mesos.
És un cadellet.
Sí.
Quina raça?
Un cotó de tulear.
Ui, jo ja em perdo una aquí, eh? Ja li van estar...
És com un bitxo maltès, una mica més gros.
Ah, molt bé, molt bé. Clar, ara és un moment també, aviam, l'Ivan ens està ensenyant Ai, que bonic!
És que per això t'he girat la càmera, perquè jo me'n recordo que tu buscaves un d'aquests.
A mi aquesta raça m'agrada molt. Però clar, tot això implica molta dedicació, perquè se'ls ha d'educar. I quan són petits, com ho porteu a casa?
Bueno, el petit...
Clar, el petit, jo estic parlant del cadellet.
El petit... és el primer gos que jo i la meva germana, i és com que estem educant, i és el que està sortint més mal educat. Però és un encant, o sigui que ja...
Però li heu ensenyat ja a fer el pipí a fora? O,
sí,
o, sí, això sí.
Això sí.
Bueno, molt bé, sí, doncs,
però
no?
Però hi ha coses, per exemple, que es puja al llit o coses d'aquestes que... Però que és tan mono que ningú li diu res.
És un mimat, doncs, sí. No? És el mimat de la casa, és el petit i el mimat. Què més?
Bueno, jo, de fet, sobre això de l'esperança de vida, crec que també he sentit que varia molt de l'espècie de l'animal, sí? I també de la raça. Bàsicament és el mateix un gos més petit que si tens un mastí als Pirineus.
Uh-huh. I suposo que també depèn de si el tens a fora, a dins, sí, de casa, no? Amb quines condicions ha estat cuidat, no? I mantingut. I l'alimentació, i el tipus d'esport i de vida que faci aquest animal. Quants anys tenen els vostres gossos? La Txell ens ha parlat dels seus 3 i els vostres?
El meu ara en té 9 i diria que d'aquí poc en farà 10.
El meu en té 4.
Petitó, també,
sí.
Eh? Quina raça?
Un gos d'aigua espanyol.
I el teu?
El meu és un mastí dels Pirineus.
I són tots mascles els que teniu o teniu alguna gossa?
No, jo, la meva és una femella.
Molt bé.
El meu mascle.
El meu és un mascle i té 3 anys, farà 4.
Petitons, bueno, tenim una miqueta de tot. Què més heu preparat per avui? Que és un tema així que suposo que us heu pogut passar molt bé, no?
Bueno,
fent tota aquesta investigació.
Sí, bueno, també no només volíem parlar sobre curiositats sobre els gossos, sinó que també ens agradaria parlar una mica sobre les curiositats dels gats que, i entre altres animals que podem arribar a tenir com a companyia. Pel que fa als gats, trobem que passen aproximadament el 70% del seu dia dormint i el 15% netejant-se, que bàsicament ells no necessiten... els cuidats mateixos que els d'uns gossos, sinó que ells ja se netegen ells.
Són bastant independents.
Exacte, són més independents. Uh-huh.
També hem trobat que poden fer més de 100 sons diferents comparat amb els gossos, que només poden fer uns 10.
Sabíeu que els gats no perceben el gust dolç, ja que no tenen els receptors per fer-ho?
Mm-hmm. També és un dels animals més àgils.
Bueno, també hem trobat curiositats sobre els conills, que, bueno, és un dels animals que potser no és tan comú, però no entra dintre dels exòtics. Els conills poden veure darrere seu sense haver de moure el cap gràcies a la posició dels seus ulls.
Les seves dents mai deixen de créixer, per això necessiten rossegar constantment per mantenir-los a una mida adequada.
I finalment també hem trobat una tercera curiositat, i és els conills fan salts en l'aire quan estan contents, que això bàsicament s'anomena una acció coneguda com a binking.
Com a com?
Binky.
Binky?
Sí, és un terme anglès.
Ah, molt bé.
També volem parlar dels hàmsters, que com els conills, també són habituals, però no els més, que els hàmsters tenen bosses a les galtes que poden contenir fins a la meitat del seu pes corporal en menjar.
Caram.
Jo això ho havia vist. Jo en vaig tenir un i me vaig espantar la primera vegada que vaig veure
les galtes
embotides, pensar que tenia algun problema, i no, per sort vaig preguntar, em van dir que no, que era això, emmagatzematge de menjar.
Sabíeu que sovint corren més de 8 quilòmetres en una nit a la seva roda?
Ostres!
I que tenen un sentit de l'olfacte excel·lent, però veuen molt malament.
També us volem parlar sobre els ocells, com periquitos o lloros.
Bàsicament, els periquitos o els lloros i tota aquesta mena d'ocells poden aprendre fins a 100 paraules o sons i repartir-los de manera sorprenent. Bàsicament, moltes vegades, sovint heu sentit algun lloro, si n'heu vist, que repetia paraules que fins i tot els humans podien arribar a dir.
Uh-huh. Els lloros també són capaços d'imitar el riure humà i poden identificar emocions per la veu.
I alguns ocells, com els cacatues, tenen ritme i poden ballar el so de la música.
També us voldríem parlar sobre els peixos. Que els peixos, per si no ho sabíeu, no tenen parpelles, però igualment poden dormir apagant algunes parts del cervell.
Després també trobem que el peix durat pot recordar coses durant mesos, desmentint el mite que només tenen memòria de pocs segons.
Doni-do, quina investigació que heu fet de tots els animals, eh?
Els peixos també poden reconèixer les cares dels humans, especialment si són els seus cuidadors habituals.
I per últim hem trobat curiositats sobre les tortugues que entra dintre dels animals rèptils. Doncs les tortugues no poden sortir completament de la seva closca ja que forma part del seu esquelet. És a dir, que la closca seria, com normalment entenem, com la seva casa, per dir-ho d'una manera, forma part del seu esquelet i no poden sortir-ne completament.
Algunes de les tortugues poden viure més de 100 anys, cosa que les fa un dels animals de companyia que més duren. Potser em mors tu abans que la tortuga.
També les tortugues poden sentir quan les toques a la closca, ja que té terminacions nervioses.
A la closca?
Sí, exacte.
Caram.
En el punt 3 tenim consells per cuidar les mascotes, perquè això és una de les coses més importants que cal prevenir abans de tenir unes mascotes, perquè si no li pots permetre aquests cuidados especials, no pots tenir mascota.
Bàsicament és el que hem parlat al principi d'aquest podcast, on bàsicament trobem que l'hem d'alimentar correctament, ha de tenir una higiene bona, que bàsicament havíem dit que els gats ja no calia fer aquest cuidat d'higiene tan actiu com pot ser en els gossos, i també tenim com a un consell per cuidar les mascotes. Hi ha gent que no els aporta al veterinari, però que és una cosa molt important, ja que si agafa alguna malaltia o alguna cosa, així es pots assegurar-te de que facis revisions i així es pots fer.
Jo crec que és molt important saber com triar un bon veterinari, ja que és molt important el que acabes de dir tu, les revisions periòdiques, perquè imagina't que el teu gos tu el veus perfectament sa i que malauradament li troba alguna cosa i s'ha de mirar això. Doncs és molt important fer aquestes revisions perquè pues, pots trobar coses que tu no t'esperes, saps?
I sempre és millor prevenir.
Sí, no? I les vacunes també són molt importants.
També és molt important l'alimentació perquè no tots els gossos, per exemple, en els anuncis de menjar de gos, que sempre surten com la típica bossa de gos petit, gos mitjà i gos gran, doncs és especialment per a algú i tampoc és gaire bo canviar-li l'alimentació.
I sempre estan molt ben assessorats, no? Pel que deia pels veterinaris, en cas de dubte, quina alimentació és més recomanable en funció si és un cadallet, si és més avançat, si és un gos ja més gran, doncs tot això ho hem de vigilar.
Sí, d'això els veterinaris ja ho saben i t'ho diuen sense cap tipus de problemes.
I qualsevol cosa que puguem veure que no sigui lo habitual a la nostra mascota, doncs portar-lo ràpidament al veterinari per estalviar-nos molts problemes. Alguna cosa més teniu?
Sí, de fet, sí, aquí en els aspectes hi ha gent que s'està plantejant comprar una mascota o tenir-ne alguna, també va molt bé l'adopció, ja que dones una segona oportunitat a gossos o també altres animals que no són tan comuns com poden arribar a ser les tortugues, els quals no han tingut una vida gaire bona i així els dones una segona oportunitat per continuar tinguent.
Doncs sí. Que siguem curosos, eh? El que no ens agradaria per nosaltres, que no els hi fem a les nostres mascotes, que siguem carinyosos, que els cuidem, que estiguem molt atents i que ens ho podem passar molt i molt bé amb ells. Volies afegir el quelcom?
Sí, bueno, com ha dit bé el meu company Joan, té molts beneficis d'adoptar, ja que dir doncs, una segona oportunitat a un animal que se l'han trobat al carrer o l'han deixat tirat o qualsevol cosa i li dones una altra oportunitat.
També és molt important tenir en compte que si estàs pensant adoptar has de tenir força temps perquè depèn de quins gossos tenen traumes i has de ser molt curós a l'hora d'adoptar ja que has de tenir el temps i la paciència per poder ensenyar i fer-se sentir còmode i segur aquest gos amb tu, perquè hi ha gossos que fins i tot quan han arribat a casa jo he vist gossos que han arribat a les seves cases tremolant de la por que els hi feia.
Jo també vam tenir un gos a casa meva que crec que la van adoptar, no me'n recordo gaire perquè jo era molt petita, però me'n recordo que la gossa, depèn de quines coses, no les feia perquè tenia por i realment tampoc si el gos té por tampoc s'ha de culpar el gos perquè ell no ha fet res, només ha suportat els que els altres amos li van fer.
Sí, sí, en la mesura del possible tenir tota aquesta informació i recórrer a professionals, no?, que es dediquen precisament a ensinistrar aquests animals, treure'n més informació i buscar la millor manera de que puguin ser feliços.
Jo també m'agradaria afegir que és molt important saber com educar-los, perquè al fi i al cap el gos és un animal i ets tu qui l'ha d'ensinistrar. I llavors el gos està fent el que tu li estàs dient o li estàs ensenyant.
I que tot requereix un temps, sí. Que no ens hem de frustrar, que a vegades pensem que li ensenyem avui una cosa i demà ja l'ha après i a vegades necessita una mica més de constància.
Sí, sí, és bàsicament això.
Veig que us ho heu passat molt bé, no?, preparant aquest programa de mascotes, que a més tots quatre en teniu a casa i ha sigut connectar una miqueta amb aquesta part més emocional. Ho heu sentit així?
Sí.
Sí.
Teniu previst ja el proper tema o us hi posareu a partir d'avui?
Ens hi posarem a partir d'avui.
Teniu pluja d'idees o encara no?
Bueno, sí, tenim pluja d'idees, però tenim bastants temes a escollir i seleccionarem el que...
No farem spoilers.
Sí.
No, no, tampoc us el demano, eh?
I, bueno, la conclusió de...
Del tema d'avui?
Sí. Ha estat que, bueno, tenir mascotes és molt bonic i és el millor, però cal que tu t'hi posis i que els cuidis i els...
Sí, que facis responsable.
Exacte.
Molt bé, doncs volíeu afegir alguna cosa, Txell? Et veia així amb ganes de dir, no?
No.
Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest primer dia del 2025 amb la vostra secció habitual a les veus del matí de Ràdio Vilafant. Continueu treballant, Joan, Carlota, Bruna i Txell, amb el vostre professor i tutor, Josep Gallego, gràcies. I fins a la propera. Bona tornada cap a l'institut.
A vosaltres.
Adéu. Moltes gràcies. Adéu.